Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui divendres 20 de març sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que matem a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui tindrem 3 entrevistes. Començarem parlant amb Marc Berenguer, president i cap de Protecció Civil a Ripollet. A continuació, parlarem amb la farmàcia Rizal, que ens explicarà com viuen aquests dies les farmacèutiques i la seva iniciativa solidària. I per acabar el programa, parlarem amb els creadors del Ripollet Warbot, l'últim gran fenomen ripolletenc a Twitter. Començarem aquest programa que fem cadascú des de casa seva, Toni Miralles a la producció i jo mateix, Jordi Pi. Un dels encarregats de vetllar perquè es compleixi el confinament decretat per l'estat d'alarma són els voluntaris de Protecció Civil, més d'una trentena de persones que s'exposen dia rere dia per assegurar-se que ningú passegi pel carrer per minimitzar els contagis. En parlem amb Marc Berenguer, el seu president. Marc Berenguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la tasca de Protecció Civil a Ripollet aquests dies de confinament?
Doncs mira, estem velant perquè tothom intenti o respecti el màxim possible el que estigui a casa seva, que els comerços compleixin amb les normatives que tenen que fer, i també estem en la zona del mercat, plaça Pere el Quart, Mercadona, tota aquella part d'allà, que és on té més afluència i hi ha de gent comprant.
I la gent respecta aquesta quarantena?
Bueno, diguem que sí, pràcticament tothom sí, sempre hi ha el típic que passeja el gos 20 cops al dia, però sí, s'estan portant bé aquí a Ripollet.
Em comentaves el tema dels comerços, que heu d'avisar a vegades a alguns comerços que obren quan no poden. Són molts els que ho fan o va ser els primers dies i ara ja s'està calmant la cosa?
Bueno, són petits col·lectius, 2-3 comerços que van provant, si no se'ls diu res, pues, ells van fent, però res, estem parlant de 2-3, com a molt 4 al dia.
Pel que fa individuals, a persones, em comentaves que hi ha casos de gent que surt a passejar el gos 20 cops al dia. La gent de carrer ho respecta, això?
Sí, la veritat que sí. La gent d'aquí de Ripollet, almenys, es porta bé i està respectant i fa cas de les indicacions que se li donen, que li donem tant com Protecció Civil com també els companys de policia local. I la veritat és que sí, no ens podem queixar. Sempre hi ha el típic que se la salta, però en un global s'estan portant bé i estan fent cas.
I aquest típic que se la salta, que suposo que sempre hi deu acabar gent així, què se li diu, què se li fa?
Bueno, nosaltres donem l'avís, com a Protecció Civil donem un avís o 2 avisos, i si veiem que segueix infringint el que és el decret, no? De que no pot haver gent pel carrer, llavors li passem el comunicat a la policia local i ells ja fan el que tenen que fer. Si el tenen que sancionar, si el tenen que advertir, el que tinguin que fer.
Ens han dit que ja s'ha multat a persones a Ripollet per incomplir aquesta quarantena, aquest confinament.
Suposo que sí. Jo, com no és competència nostra, això ja és un tema de policia local. Nosaltres el que fem és vetllar per la seguretat, d'informar la població en la situació que estem. Hi ha molta gent gran que també desconeix, que coneix la situació, però desconeix poder encara el que pot fer, el que no pot fer. Informem i llavors pues, ja el que faci cadascú ja està en la policia, que és la que s'encarrega de fer sancions i ha de sancionar.
I la gent aquesta que segueix pel carrer, que heu d'advertir, per què van pel carrer? Per què no? Què passa, que la gent no és conscient del perill real que hi ha del coronavirus?
Jo crec que sí, el que passa que també hi ha gent, suposo, que no pot estar a casa seva, o que té aquell... que encara no és conscient de la gravetat de la situació, que a poc a poc s'està fent conscient, però al principi, els primers dies, la gent anava amb patinets, la gent anava amb les bicis, la gent s'anava d'excursions, s'anava a caminar, vull dir, encara no era conscient. Val? I ara sembla que a poc a poc, doncs sí, ja es va conscienciant la població de que això és seriós, que ho tenim aquí, que no està allà a Xina, que està aquí, al costat, al portal, potser és el veí, potser és l'amic. i a poc a poc va la cosa bé.
Això que es diu, no? Que el no sortir al carrer no és només per no contagiar-te tu, sinó per no contagiar la gent amb qui tens contacte.
Sí, perquè la gent té que tenir cura d'això, no? De que si surts al carrer t'estàs posant en risc. Tant t'estàs posant en risc com potser estàs posant en risc els altres. O els familiars després quan arribis a casa. Vull dir, s'ha de sortir el menys possible. El menys possible perquè qualsevol persona potser no té el símptoma, però els 4 dies li surt i han comanat a 15 o a 20 amics seus o familiars sense donar-se compte, sense ell voler. Per tant, el millor sortir el menys possible i el més ràpid possible, i quan passi tot ja es donaran les mans, abraçades i el que faci falta.
I està bé des d'aquesta setmana que estem tots a casa uns aplaudiments massius als balcons de la gent, dels veïns, cada dia a les 8 del vespre, dedicats no només a la comunitat mèdica, sinó també dedicats a totes aquestes persones que esteu treballant ara de cara a la gent pel servei públic perquè tot vagi bé. Com us sentiu des de Protecció Civil cada vespre quan sentiu aquests aplaudiments?
Bé, home, clar, s'agraeix. El que passa és que també et quedes així com dient, té que passar això perquè et reconeixin la labor, perquè estem tot l'any, tant nosaltres com els sanitaris, però bueno, s'agraeix, saps? És el rol aquell que dius, ho accepto, m'encanta, em posa la pell de gallina, però no només és ara, en aquest moment tan crític, ho hem estat sempre, saps? Vull dir, està bé, la veritat està bé.
Des del sector mèdic es parla, per exemple, de que tota aquesta gent que ara aplaudeix, després moltes d'aquestes persones són els que apliquen les retallades, tal. Suposo que des de Protecció Civil el pensament deu ser similar.
Sí, crec que sí. Però bueno, estem en un moment delicat i la gent ho valora. I bueno, s'ha d'agrair.
Perquè la tasca de Protecció Civil a Ripollet entenc que és molt diferent ara aquests dies de la que teniu habitualment.
Sí, home, clar. Jo crec que tothom, no? O sigui, des d'aquell senyor que té una botiga i l'ha tingut de tancar, fins a nosaltres que tenim també un dia a dia, perquè som voluntaris, i per les tardes, en lloc de sortir a passejar, pues, estem fent patrulles per intentar que la població estigui bé. Vull dir, tot canvia. És un moment delicat i tothom canvia. Sí.
Perquè, Marc Berenguer, abans d'acabar, quanta gent de Protecció Civil hi ha treballant ara a Ripollet pel bé de tots aquests veïns i veïnes?
Sí, en aquest moment són uns 30-32 voluntaris aproximadament, depèn de la setmana, però aquesta última setmana han sigut uns 30 voluntaris que han estat en diferents torns, diferents dies, vetllant per la seguretat de la població.
Molt bé, doncs, Marc, molt bona feina de tots aquests 30-32 voluntaris i molta sort pels propers dies. Moltes gràcies per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i que surti tot això bé i que aviam si es pot tornar tota la normalitat d'aquí poc temps.
Segur que sí. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Un dels serveis essencials aquests dies són les farmàcies, i no només per proporcionar mesures de prevenció pel coronavirus, també per continuar amb el subministrament habitual de medicaments a totes les persones que en necessiten. Parlem ara amb l'Anna i la Natàlia de la farmàcia Rizal, que a més han començat una iniciativa solidària amb els més necessitats i els col·lectius de risc que no poden sortir de casa aquests dies. Parlem ara de les farmàcies, i ho fem amb l'Anna i la Natàlia. Elles són farmacèutiques a la farmàcia Rizal. Bona tarda, com esteu?
Hola, bona tarda.
Quina és la situació ara mateix a les farmàcies de Ripollet? Hi ha abastiment per tothom? Esteu funcionant bé? Com va?
Bueno, mira, nosaltres, imagino que tot Ripollet i en general a tot arreu, les farmàcies ara doncs, estem subministrant els medicaments, els que toquen, en principi sense cap mena de problema. El que passa que el que sí que hi ha complicació en quant al subministre doncs, és el dels guants, els gels hidroalcohòlics, les mascaretes, els alcohols... Tot això és una mica el que estem mantenint problemes de subministrament. Per la resta de medicaments, de moment, no hi ha cap problema.
Quan va començar tot el coronavirus a arribar, quan es veien els primers casos, es veien per xarxes, sobretot, moltes farmàcies que penjaven el cartell de si us plau no compreu mascaretes, només les persones que les necessitin, perquè hi ha gent que sí que les necessiten pel seu dia a dia. Segueix passant això? Segueix havent molta gent que compra molt material d'aquest sense que el necessitin especialment?
Sí, segueix, perquè bueno, hi ha la por generalitzada doncs, d'agafar el virus i al final hi ha tant gent com que necessita i com gent que no necessita, realment sí que hi ha una necessitat creada de comprar mascaretes. I sí, això és el dia, cada dia venen, si no et dic 20 persones demanant mascaretes, em quedo curta potser, però sí, segueix tenint haver-hi aquest problema. La gent fa servir mascaretes tant si ho necessita com si ho no.
Perquè en quins casos sí que es necessiten aquestes mascaretes?
Mira, sobretot són en casos que tinguin problemes, patologies cròniques, sobretot respiratòries, que els hi falti, doncs, no tinguin el 100% de capacitat pulmonar. Clar, aquestes persones, si agafen el virus, tenen un problema. No tenen les defenses adequades com perquè el cos reaccioni. Llavors, aquestes són principalment les persones grans amb malalties respiratòries, persones immunodeprimides, persones que tenen, potser que estan en tractament amb algun tipus de quimioteràpia, amb algun càncer, són persones realment que ho necessiten.
Però la resta de gent, la gent, diguem-ne, que no té cap mena de dolència, persones estàndard, per entendre'ns, no necessiten aquestes mascaretes per fer el dia a dia, no? Que segueixin aquest confinament sortint al carrer només per l'estrictament necessari, en principi n'hi hauria d'haver prou.
En principi n'hi hauria d'haver prou, però aquí volem fer un aclariment que si hi ha persones que estan bé, diguéssim, no tenen aquest tipus de patologia, però sí que comparteixen a casa seva o tenen contacte amb alguna persona d'alt risc, aquestes persones sí que seria convenient que tinguessin la mascareta, sobretot quan vagin a visitar o estiguin amb aquesta persona que té la patologia.
Un altre dels productes que ara malauradament s'han posat de moda són aquests gels hidroalcohòlics, es diuen, aquests alcohols amb els quals la gent es renta les mans. Per què serveixen aquests gels? Què diferencia el que puguis fer amb aquest gel amb el rentar-se les mans amb aigua i sabó de tota la vida?
Exacte. Mira, aquí també volem aclarir-ho perquè també hi ha un problema. Realment, els gels hidroalcohòlics, vale, s'hauria d'utilitzar quan no estàs a casa, quan estàs a fora al carrer o quan vas pel metro o quan no estàs fora de casa, perquè el més important aquí, el més important és una correcta higiene de les mans. Val? Llavors, si es pot fer amb aigua i sabó, perfecte, o amb algun sabó desinfectant antisèptic, perfecte. El gel hidroalcohòlic seria per situacions en què no tenim un sabó i aigua en aquell moment, doncs en aquelles situacions sí que seria correcte portar el gel hidroalcohòlic.
Perquè aquesta bona higiene de les mans, sobretot, es diu sempre que és una de les coses més importants a l'hora de prevenir aquests contagis, no? amb el coronavirus.
Correcte, sí, perquè és les mans ens les fiquem, no només és per les mans, sinó que les mans al final ens movem, toquem els ulls, toquem el nas, ens tossim, ens posem la mà a la boca, compartim aliments, bueno, i estris alimentaris. Llavors, clar, les mans és un focus de virus ja de per si, qualsevol tipus de virus o bactèria. Llavors, per això és el més important mantenir sempre doncs, una bona higiene de mans.
Vosaltres, des de la farmàcia Rizal, últimament hem vist a xarxes un cartell promocionant aquest jo me quedo en casa, aquest jo em quedo a casa, que diem sempre des de fet, aquest programa també l'estem enregistrant cadascú des de casa seva, en el qual vosaltres us disposeu per aquesta gent amb grups de risc, gent que estigui malalta, que tingui nens petits a càrrec, a poder fer aquest repartiment a domicili de manera gratuïta. Com van? Esteu fent gaires?
Doncs déu-n'hi-do. Al principi va costar una miqueta més, però déu-n'hi-do. S'està animant la cosa i cada cop quan ho dius la gent potser no ho sap i això a la que se n'entera doncs sí que estem fent bastanta cosa.
Per la gent que ens estigui escoltant, si entren a la pàgina web rizalfarmacia.com o per telèfon al 606 94 92 38, 606 94 92 38, per telèfon i per WhatsApp poden contactar amb vosaltres. Les persones que acuden a aquest tipus de servei, qui són? Quin tipus de persones són? Són gent gran? Gent que està malalta?
Doncs sobretot l'estan sol·licitant gent gran que potser venen a recollir la medicació i si no la tenim tota, doncs la resta de medicació que falta els acostem o bé directament que no poden venir, llavors ens truquen, ens ho encarreguen, ho preparem i els hi portem. Aquesta és la gent que sobretot el fa servir més.
Jo respecte a aquest tema, soc l'Anna, perdona si puc fer un incís, aquest servei és totalment voluntari. La Natàlia és una de les farmacèutiques que tinc en el meu equip, llavors va tenir aquesta gran idea i evidentment totes ens hi vam volcar i donar-li suport. Llavors Farmàcia Rizal li dona les eines per fer aquest servei, però és totalment voluntari i no té cap mena de lligam comercial. I això m'agradaria aclarir-ho perquè és important i ho fem per la nostra ètica i com a voluntarietat i solidaritat amb el temps que estem vivint i sobretot per aquestes persones vulnerables.
El col·lectiu sanitari, també el col·lectiu de persones que treballen de cara al públic, proveint en el vostre cas medicaments, també la gent de l'alimentació, esteu rebent cada dia aquests aplaudiments massius a les 8 del vespre, uns aplaudiments que també van per vosaltres. Com us sentiu quan cada vespre, dia rere dia, sentiu aquests aplaudiments per part de tots els veïns de Ripollet?
Doncs la veritat és que jo cada vegada que hi penso m'emociono moltíssim. A mi, com a mínim, jo sóc una persona molt emocional i ens sentim molt agraïdes i suposo que tot l'equip estem molt agraïts perquè realment és una situació complicada i nosaltres que ens hem d'anar cada dia i exposar-nos a un cert risc, doncs agraïm moltíssim la nostra feina i que ho fem amb tota la professionalitat que intentem donar. Llavors estem super, super agraïts i molt contents. I Natàlia, jo crec que també.
Sí, la veritat és que emociona molt. I clar, nosaltres coneixem la nostra part, però intentes pensar tota la gent que treballa als hospitals i que estan en una situació molt complicada, que segurament no s'han trobat mai, que han de prendre decisions molt complicades. I penses, bueno, la veritat és que s'agraeix que et reconeguin aquest esforç que estem fent tots.
Parlàveu al principi doncs, que pot haver-hi problemes, algun problema de subministrament amb el tema de mascaretes. Hem vist casos, per exemple, d'hospitals o administracions que demanen a la gent que doni o han de reforçar les comandes de mascaretes perquè es poden estar quedant sense. Pel que fa a la resta de medicaments, els medicaments habituals que pugui necessitar la gent que té les dolències que sigui, el proveïment d'aquests medicaments està garantit?
En principi sí, en principi no hauria d'haver-hi cap problema. El que passa que tampoc podem posar la mà al foc perquè ja abans de tenir el problema del coronavirus ja la situació a nivell estatal, doncs el tema de subministrament de medicaments estava complicat. Llavors, en principi, actualment no hi ha algun tall de subministre per al Covid, però tampoc volem ficar la mà al foc. De moment, en principi, no hi ha problemes de subministre.
Anna i Natàlia, des de la farmàcia Rizal, moltes gràcies per atendre'ns aquí a Ripollet Ràdio en aquests especials sobre el coronavirus que estem fent cadascú confinat des de casa seva, vosaltres sí que treballant des de la farmàcia al peu del canó per tots els ripolletencs. Moltes gràcies per tot el que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per acabar el programa d'avui, parlem amb en Marc Marfà i l'Eric Voltà, creador i promotor, respectivament, del Ripollet Worldbot, el gran fenomen ripolletenc a Twitter, que ha aprofitat aquests dies de confinament per arrencar una edició molt especial, on 200 ripolletencs lluitaran per ser els últims supervivents. Bon dia, Eric. Bon dia, Marc.
Bon dia.
A veure, el Ripollet Worldbot, aquesta gran batalla de 200 ripolletencs il·lustres a Twitter, en què consisteix, per qui no estigui xarxes?
De forma resumida, diguem que és un algoritme que el que fa és escolleix a dues persones d'una llista de forma aleatòria, els enfrenta i de forma aleatòria escolleix el guanyador. El perdedor s'elimina de la llista i el guanyador torna un altre cop a entrar al bombo de la llista. I així fins que queda un guanyador.
Això, el Ripollet Worldbot aquest, és una idea vostra, Marc i Eric, però tu, Marc, ets qui ho programa, no? Com funciona això? Com es pot fer?
Bé, vull dir, no fa falta tindre molts coneixements de programació per arribar a fer-ho. Vull dir, la forma, diguem, física per fer-ho seria agafar un pot, posar tots els noms allà dins, treure dos, agafar un dau, i si surt par, guanya un, i si surt impar, surt l'altre. Llavors, això convertit en programació seria el que fem. Òbviament, el que nosaltres no fem és fer que es programin sols els tuits. Diguem, jo sé qui guanya i qui perd. I sóc jo qui s'encarrega de posar cada dia els tuits programats perquè surtin cada hora. Això és l'únic pas que no està automatitzat.
I aquests tuits, aquest Ripollet Warbot, no és la primera vegada que el feu, ja s'havia fet en altres edicions, aquesta és la tercera, crec recordar.
Correcte.
I aquesta vegada, amb la idea de que tothom es quedi a casa, la prevenció pel coronavirus, els textos dels assassinats són una mica especials, no?
Sí, això ho hem vingut pensant durant aquests dies. Bueno, volíem també donar una mica la idea aquesta de que la gent es quedi a casa, no? De reforçar el paper, de que, bueno, el muntem en aquesta època perquè la gent estarà a casa, interaccionarà més i perquè la gent es quedi a casa. I llavors, doncs, volíem fer una miqueta en aquesta línia, doncs, jugar amb els motius de fer, doncs, que ahir va sortir, no?, que havia anat una amb la bici pel riu, doncs, no sé qui ha assassinat a no sé qui per anar amb la bici pel riu. I exemples així, sí.
A mi n'hi ha un que crec que és l'última mort, sí, és l'última mort d'ahir, que és que Pau Sereno ha assassinado a David Lozano por salir a tirar la basura 34 veces. Això ens ho han comentat precisament des de Protecció Civil, que hi ha gent que surt a passejar el gos 20 vegades. És una cosa que no s'ha de fer.
Sí, clar. La veritat, vull dir, és que quan vam estar pensant totes aquestes frases, jo utilitzava Twitter. Vull dir, jo entrava a Twitter, m'anava al hashtag coronavirus i com que la gent a Espanya, vull dir, tots són memes, llavors qualsevol idea que pogués agafar anava cap a dins. I clar, vull dir, per això són tan realistes, diguem, les causes de mort, perquè igual que ja sortiran alguna, però... Vull dir, utilitzem també tot el meme aquest del paper d'higiene, que s'ha acabat a tots els supermercats. També utilitzem passejar els gossos, passejar un gos de cartró. Vull dir,
sí,
hi ha molts motius.
I també teniu entre els participants aquests 200 ripolletencs. No només són els vostres amics, per entendre'ns, hi ha ripolletencs il·lustres. Per exemple, l'alcalde, que ja ha matat una persona.
Sí, l'alcalde a la primera edició ja va participar... La veritat és que va interaccionar molt, inclús va fer un tuit, doncs, simulant que a l'ordre del dia del ple hi havia matat una persona, que era l'Alejandro Belmez, i la veritat és que va donar molt joc a les altres edicions i, evidentment, no podia faltar. I també hi ha el cap de l'oposició, el Luis Tirado, o sigui que tenim a la plana política també ficada al Ripollet Warbot.
També teniu d'altres regidors. Tots aquests regidors o altra gent que forma part d'aquests 200 escollits en aquesta Ripollet Warbot, en aquest robot de guerra de Ripollet, com els trieu? Els trieu vosaltres? Us ho proposen ells? Com funciona això?
Bé, aquest cop el que hem fet és com que... O sigui, les anteriors guerres, la primera, es va apuntar tothom i nosaltres ja havíem posat algú a la llista, per exemple, els nostres amics, que sabien que volien participar. A la segona guerra el que vam fer va ser obrir 50 inscripcions noves, vull dir, vam agafar els 150 participants que ja van participar a la primera i li vam sumar 50 de gent que s'apuntés, però aquest cop ho hem fet de zero. Vull dir, no havia ningú preapuntat. Llavors, el que vam fer és, escolteu, envieu-nos tothom qui vulgui participar, que ens enviï un missatge privat. I això va ser, doncs ja t'imagines, 200 missatges, gent que no va poder entrar al final, perquè clar, vull dir, nosaltres anem en ordre. Qui envia primer, entra primer, saps? I l'únic treball que hi ha extra és verificar que siguin de Ripollet, que això a vegades és una mica complicat. Que el que fem és mirar si té contactes en comú, perquè clar, vull dir, hi ha molta gent que ha enviat que no és de Ripollet. I llavors perd la gràcia.
De fet, a Twitter teniu el hashtag aquest RipolletWarbot3, que, sí. Per exemple, us diuen que feu més per la quarantena que el govern, eh?
Bueno, no és molt difícil, la veritat.
Bueno, que el govern de Ripollet jo crec que s'ha de dir que realment està actuant bastant bé. Llavors, no vindrem aquí a fer una crítica, però sí que al final jo penso que fan falta mesures més estrictes i en el sentit del Ripollet Warbot doncs va una mica en aquesta línia, no? De fer que la gent es quedi a casa.
Jo estic una mica enfadat amb vosaltres per això, perquè a l'edició de Festa Major havíem d'entrevistar l'alcalde i us vaig demanar, dic, ostres, a veure si pot aguantar viu fins que fem l'entrevista amb ell, que l'entrevista que teníem especial al programa de Festa Major, i el vau matar 10 minuts abans de fer l'entrevista, una cosa així?
El vaig matar jo, precisament.
Això va ser buscat o va ser aleatori?
No, és tot aleatori. Vull dir, no hi ha manipulació de cap tipus a les morts, tal, és tot aleatori. Hi ha moments molt bonics on la gent s'amenaça i llavors es produeix un moment, doncs el que dic, bonic, perquè es maten entre ells sense ells saber-ho prèviament.
també tenim aquí a gent que són família, eh? Aquí es poden donar fratricidis, coses així molt...
Hi ha famílies senceres, o sigui, família del senyor Chechuera, està tota la família ficada al bot i llavors pues, van morint un rere l'altre i no guanya ningú. Aviam si aquesta vegada tenen més sort.
A veure, qui ha guanyat a les edicions anteriors?
Òscar Nicolás i Guillermo Ruiz. Encara que la segona edició no va guanyar ningú perquè el que, o sigui, la idea era que el bot acabés en tot lo alto i llavors vam matar el guanyador per donar-li així una narrativa de, bueno, hem matat a tothom, el bot ja marxa, però clar, vull dir, amb aquest motiu d'excepció hem decidit tornar, però en teoria no anava a tornar mai més el bot.
Per qui us vulgui seguir a Twitter, que busqui Ripollet Warbot, o el hashtag, aquesta etiqueta, Ripollet Warbot 3. I això fins quan durarà aquesta gran batalla entre els ripolletencs?
Doncs són 15 tuits al dia, o sigui, 15 morts al dia, som 200, així que crec que encara no ho sé del cert, però diria que cap al 3 de... O no, o abans.
Sí, dues setmanes.
Sí, dues setmanes, diguem. Cap al 3 d'abril segurament ja està acabat.
Bueno, doncs ens durarà bona part d'aquest confinament. Esperem que no s'allargui massa
ja
més,
veurem,
però
això.
Tot apunta que serà llarg per la gent amb qui anem parlant, que una mica hi entén més que nosaltres d'això. Moltes gràcies, Eric Volta i Marc Marfà, per ser aquí amb nosaltres. Això sí, tinc una última petició per vosaltres, si em permeteu.
Sí, no problema.
A la propera edició, el Ripollet Warbot 4 ja serà. Si podeu incloure Toni Miralles, que és el director de Ripollet Ràdio.
Encantat.
Molt bé, doncs, moltes gràcies per ser aquí en aquest programa especial Confinament.
A vosaltres.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui divendres. Nosaltres tornem demà dissabte i també diumenge, amb el mateix horari fent un recull dels millors moments de la setmana. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Toni Miralles a la producció i jo mateix, Jordi Pi.